ya saps. El Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agraden les tradicions del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal. Són socarrats
d'aquell retorn. Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Sis minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que porta 14 empreses del Castelló Global Program a les institucions europees per tal d'ajudar-les a crear ocupació.
La Diputació de Castelló arriba des d'avui per primera vegada a les 14 empreses finalistes del programa d'acceleració empresarial Castelló Global Program a Brussel·les, on ha preparat una completa agenda de treball que començarà aquesta vesprada en el Parlament Europeu i continuarà demà en la Comissió Europea. A través d'aquestes reunions formatives i informatives amb responsables dels programes i polítiques europees d'impuls a les xicotetes i mitjanes empreses, el govern provincial pretén multiplicar les oportunitats de les empreses castellonenques per a crear ocupació a la província. Així ho ha explicat el vicepresident de la Diputació i el diputat de Relacions Internacionals, Vicent Sales, que a partir d'aquest matí amb la delegació d'empreses castellonenques cap a Brussel·les. Des de la Diputació segueixen convençuts de que han de ser una institució útil, no sols al territori, sinó a les persones de la província, als seus treballadors i als seus empresaris. És per això, tal com ha destacat Sales, que la Diputació ha preparat un complet programa de treball amb 6 reunions informatives que permetran a les empreses de Castelló tenir com a interlocutors directes a les persones que estan treballant en els programes europeus d'impuls a les pimes i emprenedors en temes estratègics per augmentar la seva competitivitat. Obrim les portes de la Unió a aquests empresaris que ja han portat a terme un complet programa formatiu amb el Global Program per a que puguen materialitzar també a través de recursos europeus aquells passos que han de donar per a seguir creixent i, per tant, per a seguir generant llocs de treball a Castelló.
En aquest sentit, des de la Diputació, recorden que s'ha de tenir en compte que el programa de l'entitat provincial desenvolupat en col·laboració amb l'Espai Tec de la Jaume I i ha contribuït a generar més de 50 llocs de treball en 5 edicions i amb aquesta novetat el govern de la província consolida la seva tasca d'apropar la financiació i els recursos de la Unió Europea a les empreses castellonenques per tal de fomentar la creació de riquesa i llocs de treball al territori provincial. I parlem ara d'inversió. El Consell destinarà 4,3 milions d'euros per a millorar els polígons de la Plana Alta i la Plana Baixa en 2018.
El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha afirmat que l'IBACE invertirà en 2018 un total de 4,35 milions d'euros per a millorar i modernitzar els polígons industrials de les comarques de la Plana Alta i la Plana Baixa. Aquestes comarques concentren un nombre important de municipis amb sòl industrial de la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana i són, per tant, una part important de l'economia i dels sectors productius. Climent s'ha manifestat així a Onda en una jornada informativa en la qual el conseller i tècnics de l'IBACE han explicat als alcaldes dels municipis de la Plana Alta i Baixa els detalls i principals línies d'actuació de la convocatòria d'ajudes destinada a la millora, modernització i dotació de serveis i infraestructures en els polígons industrials de la comunitat. En la trobada ha participat l'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, qui ha agraït a la conselleria aquesta nova convocatòria d'ajudes que, sens dubte, posaran en valor els polígons industrials regionals, donant-li així major visibilitat i projecció a nivell nacional i internacional a l'oferta de sòl industrial amb el qual compta Onda. Així mateix, Huguet ha destacat el fet que la conselleria s'hagi decidit per Onda per a realitzar aquesta trobada, la qual cosa és un clar indicador de la importància que té la nostra ciutat en aquesta matèria.
En la jornada també es van detallar les principals actuacions que subvencionarà l'IVACEN els polígons industrials dels municipis, que són, entre altres, l'obra civil per a l'implantació de fibra òptica, la millora de seguretat amb vigilància mitjançant CCTV connectat a policia local, implantació de carril bici, passarel·les per a vianants, millora de l'enllumenat públic, generació d'energia renovable o instal·lació de serveis contra incendis. A més, es contempla la millora de la senyalització i de la identificació dels carrers dels polígons, la dotació de nous vials i nous accessos, subministrament de gas i la implantació d'ecoparcs.
I ens quedem ara la veïna Almassora, que distribuïs 200 adhesius per a protegir els fanals d'orins de gossos.
L'Ajuntament d'Almassora ha iniciat una campanya de sensibilització per a protegir els fanals del municipi dels orins dels gossos, una problemàtica que es repeteix en diferents zones. Sota la denominació El pipí em destruïix, el Servei Municipal de Manteniment i Logística instal·larà aquestes banderoles en aquells punts que pateixen la conducta irresponsable de determinats amos de mascotes. En aquesta ocasió, el Departament de Medi Ambient ha invertit 1.900 euros per a la compra de 200 adhesius que es repartiran en diferents punts del casc urbà, la platja i el paratge de Santa Quitèria, on ha detectat una major incidència de la corrosió en els fanals per efecte de l'orina dels animals. En concret, 130 plaques protegiran la part inferior de fanals situats en el centre del municipi, 60 ho faran en el districte marítim i els 10 restants corresponen a les que il·luminen el passeig de Santa Quitèria.
El Servei Municipal de Manteniment i Logística d'Almassora ha instal·lat els primers adhesius en el carrer Sant Jaume, on el veïnat patís les molesties dels propietaris que no porten a les seues mascotes a les zones fitades. La resta d'adhesius del nucli urbà es distribuiran entre el Parc Manolo Pesudo, el grup Pius 12 i el carrer de Sant Rafael, a més de la plaça Víctimes del Terrorisme i darrere Mur, en la connexió amb la senda de la desembocadura del Millars. I ens quedem ara a la desembocadura del Millars, ja que han descobert l'autor d'un gran abocament il·legal a aquest paisatge protegit.
La guarderia rural del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la desembocadura del Millars va trobar fa poc, més d'una setmana, un nou abocament il·legal dipositat al marge esquerre del riu, concretament entre el camí La Cosa i l'Alter Sud, en el terme municipal de Borriana. Les deixalles van aparèixer amuntonades i ben visibles al costat de la pista forestal que du al mirador de la Gola Sud. Entre la quantitat de deixalles aparegudes d'origen domèstic es va trobar multitud d'informació de caràcter personal, com cartes d'una oficina bancària, targetes de crèdit i dèbit, cartes procedents d'un jutjat, notificacions de correus i altres papers de caràcter confidencial. Aquesta documentació privada estava barrejada entre utillatges de caràcter personal com un ordinador, una impressora, carpetes, llibretes, joguets i altres utensilis comuns d'un habitatge. La guarderia rural del Consorci va posar en coneixement de la Guàrdia Civil de Borriana l'abocament il·legal per contenir documentació susceptible de vulnerar la llei de protecció de dades de caràcter personal. Una patrulla del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil de Borriana es va presentar al lloc dels fets per a replegar la documentació confidencial i iniciar una investigació. La Guàrdia Civil, uns pocs dies després, ha pogut descobrir l'origen de l'abocament. Es tracta d'utensilis de caràcter personal procedents d'un pis de desnonament bancari. L'empresa encarregada de buidar els pisos desnonats, contratada per aquesta entitat bancària, va subcontratar alhora una altra companyia que va ser finalment la responsable de l'abocament il·legal en la zona del paisatge protegit. El consorci, format per ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació i la Generalitat, ha decidit fer pública ara la notícia una vegada han finalitzat aquestes diligències. El Consorci Gestor ha tramitat la denúncia per abocament il·legal en una zona protegida a l'organisme sancionador, com és la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
Per la seva part, la Guàrdia Civil de Borriana ha realitzat la seva denúncia a l'organisme sancionador pertinent per tractar-se d'un cas que afecta una presumpta vulneració de la llei de protecció de dades personals. Segons informen des del Consorci, l'empresa subcontratada es va posar en contacte amb aquest organisme per tal d'evitar la sanció i, de fet, el passat 6 de febrer, una furgoneta d'aquesta empresa va replegar totes les deixalles il·legals del paisatge protegit. La instrucció del cas està tancada i el procés sancionador en marxa. Els infractors s'enfronten a elevades multes econòmiques per abocar il·legalment qualsevol tipus de fem a una zona protegida com és el tram baix del riu Millars. El Consorci del Riu recorda que Almassora, Borriana i Vila-real compten amb ecoparcs on es poden dipositar enderrocs i altres tipus de deixalles.
I repassem ara actualitat municipal. En primer lloc ens aturem a parlar de cultura, perquè ha sigut el regidor d'aquesta àrea, Eduardo Pérez, el que ha comparegut en roda de premsa per presentar la jornada Jaume I i el seu temps, la qual tindrà lloc aquest dissabte 10 de febrer a la Casa dels Mundina, una jornada que comptarà amb 6 conferències.
Està bé també pegar una ullada al nostre passat, en recordant-nos de les nostres arrels, perquè això ens farà més fàcil entendre qui som avui en dia. Crec que són conferències molt interessants, de veritat, que posen a Vila-real també en el mapa de la investigació i de la divulgació històrica i lingüística. I jo, pues, des d'ací, reiterar el meu agraïment a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en concret al seu president Ramon Ferrer, i, des de luego, animar a tots els amants de la nostra història, de la nostra llengua, la nostra cultura, del nostre passat, a conviure amb nosaltres este dissabte dia 17, a vindre a la Casa dels Mundina de Vila-real i a gaudir a totes, o almenys, alguna de les 6 conferències. Si haveu vist el cartell, veureu que n'hi ha una línia que diu que se poden confirmar l'assistència per correu electrònic o bé per un telèfon, i estan en el correu electrònic i el telèfon en el cartell. El correu electrònic és avl@gva.es o en el telèfon 96 387 40 98. De totes maneres, ja dic que no estar inscrit no vol dir que no se pugui anar a les jornades.
En un altre sentit, la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, ha parlat al voltant de Protecció Civil, ha destacat tot el paper, tot el treball que realitzen al llarg de l'any en els diferents esdeveniments esportius, espectacles i actes religiosos, entre d'altres, així com diferents cursos que també porten a terme tant el tècnic, els dos auxiliars, com els 24 voluntaris que formen part de Protecció Civil.
Para los servicios deportivos, para eventos deportivos, se han utilizado 1.503 horas en el año 2017, son 67 servicios. En espectáculos, que ahí podemos decir que hay taurinos, pirotécnicos, infantiles, teatro y demás, hay 828 horas de trabajo, en el que más horas se ha llevado son los taurinos. Los actos religiosos también son 426 horas. Por lo tanto, vemos que hay diferentes servicios que es los que se llevan el grosso, digamos, de las horas que hacen estos voluntarios. Pero también, aparte de estos servicios, quiero que también incidir cursos de autoprotección en los que habéis visto, ¿no?, en todos los colegios, que van a enseñarles cómo protegerse en un momento de una emergencia y después hacen un simulacro. Hoy en día ya han pasado muchos colegios de Vila-real y han sido 5.223 alumnos los que han recibido estos cursos.
Doncs uns cursos en els quals Protecció Civil acudix als diferents centres educatius de la localitat de Vila-real. Els diferents voluntaris, així com els tècnics, acudixen per a ensenyar als alumnes, als xiquets i xiquetes, com preparar-se per a situacions d'emergència.
Tenemos el tema de los cursos que se ofrecen en los centros escolares, que se han dado a 5.223 alumnos y que, claro, es una masa importante, es decir, casi que ningún alumno de Vila-real no ha pasado por las manos de estos cursos. Estos cursos lo que se hace es prepararles para una situación de emergencia, que es lo que tienen que hacer, y sobre todo lo que estamos introduciendo son conceptos de protección civil, en cuanto a que no es solamente que tienen que hacer cosas, sino claro, que tienen que pensar antes de hacer las cosas. Y bueno, cada año tenemos un proyecto, nos reunimos con los directores de los centros, se decide ese año en que se va a incidir más, y a partir de ahí, tanto el Servicio Municipal como los voluntarios de Protección Civil, pues van por todos los centros que se inscriben, sí, y se van dando las consignas que toca ese año.
Finalment ha sigut l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, el que ha presentat una fira de proveïdors que atraurà al voltant o que està traient al voltant de 800 persones. Una fira de proveïdors que es troba situada en el centre de congressos Fires i Trobades i que li dona a la ciutat de Vila-real la importància que mereix en, com a ciutat de congressos i de centres de congressos. De centres de congressos.
Una feria que para nosotros representa pues la estabilización de ese proyecto que teníamos hace ya 2 o 3 años, en aquel plan de optimización de infraestructuras públicas que pusimos en marcha, en este espacio que era un casal de fiestas poco utilizado y que reconvertimos a un centro de congresos, de ferias y de encuentros. Hoy por hoy esto es una realidad, la feria Destaca, la feria Pronovias, hoy la feria de Leroy Merlin y varios de los eventos que vamos celebrando en este espacio y que poco a poco se va convirtiendo en una referencia a nivel no solo local, provincial o autonómico, sino también nacional o internacional, como la feria Destaca que tendremos en el mes de noviembre y que este año tiene unas tremendas expectativas porque tenemos prácticamente desbordado ya y no hay sitio en los stands de todas las empresas que quieren venir a esta única feria de toda la Comunidad Valenciana de transferencia tecnológica que existe, como digo, en toda la Comunidad Valenciana.
I fins ací el repàs per l'actualitat municipal, quan arribem a la 1:21 minuts. Nosaltres fem una pausa i de seguideta continuem presentant els més convidats.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Centro Médico de Fisioterapia Avanzada, Deportiva Rehabilitación, Presoterapia combinada con crioterapia para tratar la fatiga muscular e inflamaciones.
Además, te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas. Fibromialgia, vértigos, tratamiento del dolor. Especialistas en dolencias de columna.
Y completa tu tratamiento con una sesión de spa incluida.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-22-95. En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada, la setmana passada ja vam conèixer part dels serveis que ofereixen al centre Impala Sport Club, perquè també són un centre mèdic amb un gran ventall de possibilitats sanitàries en diferents àmbits. La setmana passada vam conèixer els tractaments que duen a terme en el camp de la fisioteràpia i avui anem a parlar d'altra part, com és l'odontologia, en aquest cas amb el doctor Alejandro Serra Calvo. Alejandro, molt bon dia.
Molt bon dia.
No estem... Molt bé, un plaer parlar d'un altre dels serveis perquè realment Impala molta gent ho associem només a la pràctica d'esport, però teniu molts altres serveis.
Sí, correcte. També tenim la possibilitat d'oferir els servicis d'odontologia i, bueno, pues, estic molt orgullós de ser jo qui els puga oferir.
A més, avui, no, que és el dia dels enamorats, dius, i una bona sonrisa no pot captivar, no? Que important és cuidar les dents.
Ja ho crec, ja ho crec. Jo sempre dic que la sonrisa és la nostra carta de presentació i, bueno, pues, tenim que cuidar-la el màxim possible. O sigui que, bueno, pues així estem pel que faci falta.
Uh-huh. Ens agradaria saber, Alejandro, quines són les principals consultes que arriben a vosaltres en quant a la dentadura, perquè també, tot i que, com bé dius, és un tret expositiu característic, no sempre li donem la cura i l'estima que necessiten.
Sí, bueno, en principi el servici que podem oferir així en el centre mèdic és un servici integral, des de tractaments estètics a nivell de blanquejaments o carilles, pues estaríem disposats a poder oferir qualsevol tipus de tractament a aquest nivell. Ara mateix lo que la gent més mos demanda és tractaments del tipus blanquejament, fer un poc de conservadora en pastets i demés, i després també mos demanen moltes fèrules de descàrrega, ja que els pacients que estem atenent, pues, bueno, són pacients en un perfil bruxista. És característic de la gent que té una tendència clara a l'apretament o al reixinament durant la nit, habitualment. Avui en dia les frustracions les solem descarregar durant la nit quan no som conscients de la pressió que fem, pues tendim a desgastar les dentetes, no? Entonces, pues bueno, fem uns aparatets per a controlar este desgast.
I no sabem, una consulta d'aquest aspecte, sí. Alejandro, que després igual se me'n va, no sabem si aquesta tensió que es pot acumular, no, i que tracteu amb aquests aparells per la nit, poden derivar en altres dolències en el cos, no? Ja que si acumulem tensió, sí, igual de la mandíbula pot passar a altra part del cos.
Correcte. Podem donar lloc també a mals de cap, cefalers o contractures musculars a nivell de l'articulació, lo qual també afortunadament dins del centre mèdic podem apal·liar aquests problemes combinant-nos en el servici de fisioteràpia. Fem un poc mix i, bueno, en principi el pacient pues té que quedar perfectament rehabilitat i a punt per a fer el dia a dia.
Així que no és un aspecte secundari, no? Que si tenim una miqueta de tensió que ho notem, que no ho deixem passar a veure si en un parell de dies o tres no, va a soler.
No, claro. La tensió primària és fonamental. Per desgràcia, tots tenim tendència a pensar, bueno, això ja se passarà. Però la veritat és que per l'experiència està més que demostrat que lo antes possible que ho puga deus començar un tractament per a ficar totes les peces al puesto, o si no cada vegada ho va pitjor. Entonces és fonamental no deixar-ho córrer.
T'havia tallat abans i crec que encara anaves a comentar, no, alguna de les tècniques o de les actuacions que realitzeu a la clínica.
Sí, bueno, a nivell quirúrgic també podem oferir el servici d'implantologia, extraccions dentàries, pues, bueno, en realitat és un servici integral. Podríem oferir tots els tractaments que puguen ser necessaris a una persona. O sigui que en aquest sentit no hi ha ningú problema.
I també suposem que és un àmbit aquest, el de l'odontologia, que ha avançat moltíssim. Igual, per exemple, les ortodòncies, que fa uns anys eren una miqueta aparatoses, no, i no molt estètiques visiblement, ara també això s'ha millorat i s'ha refinat moltíssim.
Sí, jo crec. Ara se fan uns tractaments on els bràquets pràcticament ni se veuen. Són d'un color ceràmic i a més que cada vegada se tendís més a poder oferir este tractament a persones adultes. Se sol pensar que és un tractament pràcticament exclusiu per als xiquets, i no, ni molt menys. Cada vegada més la gent vol gaudir d'una dentadura bonica, i cada vegada més s'estan fent tractaments d'ortodòncia en persones ja més majoretes. O sigui que és un tractament que se pot oferir pràcticament a qualsevol edat. O sigui que...
Clar, perquè potser hi ha una tendència a pensar que mentre una persona és més jove, no, un xiquet o xiqueta, com que els ossos encara no estan molt fixes i que ja de major això és una miqueta més complicat, però com comenta, és quasi aplicable al 100% dels casos.
Sí. Això també té que fer la valoració una ortodoncista especialitzada en el tema, però, vamos... És estranya la persona a la que no se li puga aplicar un tractament d'ortodòncia. Hi ha unes característiques fonamentals a respectar, però vamos, sempre se pot fer algo, pràcticament sempre.
I no sabem, doctor, si també perquè el seu camp d'actuació, doncs, igual no desperta molta simpatia per la gent, perquè sempre pensem, ui, anem a patir, l'ADM farà mal, el tractament, no? Si la gent complís això d'anar almenys una vegada a l'any al dentista a que li revisen l'estat de la seva boca.
Ja, és veritat. En el pas dels anys, pues, bueno, per desgràcia, la meua professió ha anat agarrant una fama de produir dolències al pacient, però cada vegada més s'està demostrant que tot el contrari. Avui en dia raro és el dentista que no vagi en el màxim cuidado possible per a que el pacient estigui el més a gust i el més tranquil i que després no li genere ningun tipus de angoixa el tindre que acudir a la clínica. Entonces, pues anem sempre en el màxim cuidado i en el mimo que pot precisar el pacient per a que estigui el més a gust possible. Evidentment, pues ja sabem que en ocasions pues no tenim més remei que molestar un poquet, però vamos, jo sempre dic que mai faria un pacient el que no me faria a mi, entonces pues sempre intentem anar en el màxim cuidat possible i gràcies a Déu pues poquet a poquet aquella fama d'antanyo pues s'està sí. perdent i cada vegada més la gent està més predisposta a poder acudir a la clínica en calma i tranquil·litat, afortunadament. Bé.
A més, també suposem que l'evolució, comentàvem abans el tema de les ortodonces, dels brackets, que han evolucionat molt, també suposem totes les tècniques i la tecnologia que ha evolucionat per a que l'impacte, òbviament ha d'haver alguna molèstia, però siga mínima.
Sí, sí, sí. A més, els pacients porten un control molt rigorós en ortodoncia, se van fent visites mensualment i claro, al ser tan curtetes les visites, qualsevol moment, qualsevol molèstia que pugui tindre el pacient, inclús no tinga la cita programada, mai de la vida se li negaria l'atenció a un pacient que acudisca en molèsties. O sigui que durant tot el tractament i durant tot el procés se du de la mà, com si diguem, al pacient per a que estigui el millor possible. O sigui que, bueno, el pacient és el primer, això és el que compta.
I també ens agradaria, Alejandro, que ens comentara, per a fer una miqueta el dia a dia, la prevenció o no, la rutina diària, què hauríem de seguir, no? Quines són les recomanacions que podríem donar per a que la gent tinguera una miqueta més de cura de la seva boca, tenint en compte que fiquem de tot, no? Moltes vegades poden haver bacteris, si no rentem bé les dents, es poden produir infeccions, així que és un assumpte molt delicat.
Correcte, però ja des de la infància, Des de la infància jo recomanaria a tots els pares que portaren els seus fills, no importa la temprana edat a la que els porten, perquè ja des de la primera denteta que li deixa un xiquet ja seria motiu per acudir a la clínica d'un dentista. I, a més, és una forma de que la gent s'habitue ja des de xicoteta a acudir a la clínica i, per tant, si algun dia requereixen atenció, pues que no supose ningún trauma, ya que acudir a la consulta es algo rutinari y no suposa ningún suplici el tindre que obrir la boca a un desconegut que porta uns guants i una mascarilla. Sí. Entonces, bueno, pues yo desde el meu punt de vista considere que la prevenció i les revisions són algo fonamental, però ja des d'una temprana edat. Al final, en la prevenció és on estaria l'èxit, diguem. Si us espera tindre ja problemes, pues claro, ja n'hi ha que tractar, ja és molt diferent. Però des d'un principi, revisionetes, bona higiene a casa i estar baix la supervisió d'un dentista és el gran secret.
I després també evitar les infeccions perquè podrien inclús passar a la sang, no? I realment no li donem de vegades tota la importància que mereixen a les dents.
Sí, claro, ya en casos avanzados, pues sí que la salud de un paciente se puede ver compromesa a nivel de diabetes, incluso a nivel de patología cardiovascular, pues sería fundamental mantener una dentadura en una buena calidad higiénica mantinguda a lo largo del tiempo. No val el dir, bueno, pues ja m'esperé a la revisioneta i a la limpieza i ja no me cuidaré la boca hasta la següent. No, el tractament ha de ser ja des de casa, dia a dia ha de ser molt conscient de la importància que té la higiene i, bueno, després acudir a la visita al dentista per a completar esa higiene i no al revés, Esta seria la idea principal a transmetre, el manteniment a casa i nosaltres com a complement i com a supervisors de la qüestió, però és fonamental un manteniment a casa.
I sí que ja per últim, Alejandro, perquè suposem que tindrà ara visites, ens agradaria que ens recordara què podem topetar al centre Impala dins, en aquest cas, de l'àmbit de l'ortodòncia i l'odontologia.
Pues, respecte als tractaments que podem oferir, estem disposats a fer un tractament global del pacient, des d'un manteniment de la boca, de sanejament, limpieses, empastets, des de la conservadora fins a tractaments més especialitzats d'implants, ortodòncia, pròtesis... Vamos, és un servici global que podríem oferir en les nostres instal·lacions. A més, sempre sí. Comptant en el servici de fisioteràpia que podria ajudar-nos en alguns casos.
Així que sense eixir de les instal·lacions es pot acabar no en molt bon estat i sí que ens agradaria, tot i que suposem que la gent ho coneix perquè està a una ubicació immillorable, com podem fer per a contactar amb el Centre Mèdic Impala?
Pues o bé al telèfon fijo 964-04-2295 o al telèfon mòbil 625-147-766 o bé visitant-nos a la pàgina web que seria www.centromedicoimpala.com.
Doncs esperem que la gent que tingui algun dubte o alguna consulta puga per aquestes vies ficar-se en contacte. I, doctor Alejandro Serra, moltíssimes gràcies per apropar-nos en aquest cas l'apartat d'odontologia al Centre Mèdic Impala i esperem parlar prompte. Un plaer.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
De diners, però necessites canviar el matalàs? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't d'excuses i vés a Tot Descans, a l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500-06.
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada, Vila-real està immersa en les festes fundacionals. El dia gran és el dia 20, es commemora si el 18, el diumenge més proper, però també dins d'aquestes festes fundacionals una cita ja ineludible i que a més ja complís 15 anys, que com sempre que redo, com que té més gràcia, en referim al sopar medieval, arribarà tot just d'ací una setmana, el proper dia 21, i per això tenim amb nosaltres a un dels responsables d'aquest esdeveniment gastronòmic des de l'Associació Gastronòmica, que també està en guany d'enhorabona. Simón Ril, molt bon dia.
Bon dia.
Enhorabona perquè un dels premis 20 de febrer també és per a vosaltres, no?
Sí, per nosaltres i per tot Villarreal, claro, perquè el Villarreal és el que ve a degustar els plats que nosaltres fem, entonces n'hi ha que donar-nos una medalla a ell també.
Doncs això serà aquest diumenge, no?, en l'entrega dels premis 20 de febrer, però també ens acompanya el regidor de Tradicions, Santi Cortés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que avui veniu, sobretot, Ximo, ha portat els deures fets, una xicoteta pincellada de tots els llibres que feu ús per a després traduir-ho en receptes per a aquest sopar medieval. Portes 4 o 5, però en tens un bon grapat més, no?
Sí, n'hi ha uns poquets, llavors. Sí, a part d'estos, pues, tenim hasta de cuina romana. Cuina romana i de tots els. Hi ha Besú, que és de cuina de la Bíblia, n'hi ha de la cuina del Cid, n'hi ha una traducció del Sansoví, del llibre de Coc... O sigui, n'hi ha un munt de llibres, però bases, totes comencen del mateix. Però això, nosaltres així, doncs, ens reunim un dia, traiem tots els llibres i després d'un bon berenar, doncs, es comencem a veure receptes. Perquè si és com anar a comprar, vas a comprar en fam, tot és bo. T'has de quedar fartet i si no te tries el que a tu t'agrada. Doncs així no passa igual. Si vas en gana, tot és bo. Miris tots els receptes, totes són bones, a part d'això que totes són bones, no? Però n'hi ha que mirar alguna cosa, doncs, que siga... enguany pues, una miqueta més novetós. Decorarem una miqueta els plats, no fem com fem a l'època que ficàvem les bandejes al mig, anirem dosificant enguany, anem un escalonet que jo l'any que ve vull baixar-lo, perquè a mi m'agrada més la bandeja i veure el mitjan al mig de la taula, és més de l'època. Però és igual, enguany pues, mos ha vingut de Xina, pues adelante, ja saps que nosaltres som nou i la majoria la que guanya. Bueno, mentira, no, 10. que tenia que parlar també de Miguel, perquè si no s'enfadarà si no parla d'ell.
Encara que no siga de sida, si el 100% ja el teniu adoptat.
És, ell ens ha adoptat amb nosaltres, perquè quan va pel món sempre Villarreal és el segon poble d'ell. I a més ja m'ho han dit molta gent que han parlat ells en Madrid i per on està, diu, és que teniu un atret de Villarreal, i caro, Miguel, no falla.
És així, ara parlem de com ho prepareu, aquesta recepta, però també el regidor comentar, no?, que els llibres de cuina estan en la literatura valenciana des de ja fa molt de temps.
Jo diria que dels primers llibres que s'han escrit en valencià eren precisament llibres de cuina. Hi ha un llibre del Coc una miqueta menys conegut, de Guillem Clergue, del 1331, que se diu, tenen noms molt graciosos, Llibre del Coc o del Ventre de la Canonja de Tarragona. I és un llibre que, clar, en aquell temps no hi havia impremta encara, però després es van reeditant, es van traduint també al castellà, i jo crec que tenen una miqueta influència, ara dirà Ximo també el que pensa, de tot el que és Occitània, el sud de França, Itàlia, perquè en aquell moment la Corona d'Aragó anava a acabar a dalt i acabar a la Mediterrània. I després el llibre del Coc, el Coc és el cuiner, no? Tots sabem de l'anglès, el cook, i en anglès, en valencià antic, pues, el llibre del Coc és el llibre del cuiner. I el llibre del Coc, que ha dit el meu company així, que també té un nom curiós, és el llibre de doctrina per a ben servir, de tallar i de l'art de coc, de qualsevol manera, potatges i salses de compost per al diligent mestre Robert, que és l'autor, Coc del Serenísimo Senyor Don Ferrando, rei de Nàpols. I el que hi ha dins són receptes que moltes d'elles ens poden ser una miqueta conegudes, no? Tinc per així arròs amb brou de car o arròs en cassola al forn. Vull dir que ja van apareixent alguns ingredients que després es popularitzarien més, però el meu company l'altre dia, Ximo, va experimentar. A mi això d'experimentar és una cosa que m'agrada molt. Me va convidar ahir a fer 4 tasts i va experimentar una miqueta i a mi van haver coses que me van semblar curioses. Per exemple, pues, que no hi havia creguilla, no? La creguilla la van portar de les Amèriques. I aleshores ell, en el seu recepte, substituïa la creguilla per la castanya. I els gustos pues, eren molt diferents. Ell també me comentava que, clar, en temps medieval, a vegades la car o el peix se deixava més dies al millor del que tocava i el que feien és que ho especiaven molt. Diu, a lo millor no seria bona idea que fora fidelment aquell gust, sinó anem a fer una reedició. I una altra cosa també molt curiosa que vam tastar ahir són el que així al poble anomenem les llesquetes d'ou. I jo dic, això és medieval, i bueno, ara Ximo comentarà i diu, sí, això és molt medieval. I jo dic, això s'ha fet així tota la vida, m'abuela, l'abuela de m'abuela, vull dir, així al poble, i a més, estic bé, no? Tot el món ho coneixem com a llesquetes d'ou.
Sí, el tema de la llesqueta nou és que va néixer el primer any del sopar medieval de Cachondeo, perquè van fer un sopar tan gran de quantitat de mitjar que la prova mato i farem llesqueta nou, ja que se queden fam, pues que ja és una tradició. I a part, en el llibre de cuina medieval, pues n'hi ha un fruta de sartén que eren, ficaven grasa de vaca, ficaven el pa i després l'ou damunt i s'ho menjaven tot. L'aliment n'hi havia poquet, entonces la grasa era un aliment, una proteïna tal, i s'ho menjaven tot, menjaven tipus cullera. En el perol al mig ja existia, el que passa que van reformant-se les coses i, claro, normal, van modelitzant-se. Però ja existia l'esqueta nova i, a més, és dia de algo de Santa Teresa, si no recordo mal. Si mires bé, després que tu estàs estudiós en el tema, mires algo de Santa Teresa. És que ho vaig llegir jo, són coses que em venen a la memòria. Jo sé quan m'avorris d'això...
Les torrijas de Santa Teresa,
sí, potser. Sí, però és que les torrijas són en vi. Jo dic que sempre és en vi i matos en València en llet, o sigui, n'hi ha aquest canvi. També se pot mirar. A veure, jo algo de Santa Teresa n'hi ha per ahir. Jo perquè a mi m'agrada, quan no sé què tal pagar un llibre, es comença. M'agrada més el llibre que l'ordenador, m'agrada més el ficar-me el dit a la boca i una miqueta salivete passar la folleta. No sé, és diferent. És un tema, a mi m'agrada molt el llibre. I són coses que vas llegint i te sé que avui te se queden, altres no. És com tot, és com tots parlem de la cuina, parlem de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci va ser cuiner i chambelán del Conde d'Esparza, que va ser un dels primers que va fer la cuina minimalista. N'hi ha un pàrraf en un llibre, que això me'n s'oblidarà mai, que agarra una bandeja gran i va dosificar el menjar. perquè l'invitat s'agarrà la seva part. I el primer que li va ser va fer rum tota la bandeja per ell. I se va quedar, va haver de quedar a cuinar fent el mes perquè se ve no tenia per sopar o per dinar. Claro. I entonces són coses que la gent pues, no sap i això pues, llegint pues, se depren. Sempre és bonic això.
A més, heu après, ara ja no, perquè ens has comentat que està tot molt fàcil, no? Però fa anys, quan vas començar això de la cuina medieval, traduir, intentar saber les quantitats, els ingredients, així que igual experimentar, no sé si vas cremar alguna cuina o te va agafar una indigestió, però bueno.
No, jo és que va coincidir en aquests anys quan estàvem de cuiners la Madonna i cuiners voluntaris de Lluïsos, allà en Cirat, a Bona Riu, i per les praies tenim aquestes dues o tres horetes de relax i vaig d'aquella xopera allà al costat del riu, jo agarrava el llibre i es començava la recepta, pum, 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 a fer. I me vaig baixar, quan vam acabar els 15 dies, baixar un bloc en moltes receptes, i tot és quan les vaig fer en casa. Però ahir, quan vaig donar compte que les espècies n'hi havia que llevar-les el 90%. No, i a part de que si volia molt sabor, el que tenia més espècies tenia més diners, perquè l'espècie n'hi va a preu d'or. I entonces donava això, jo soc ric, pues, a mitjar espècie de tot el món. És el tema així, és molt interessant.
I quants plats haureu fet en aquests 15 anys? Has fet compte? Diferents o repetits, però més o menys quants?
Bueno, repetits, ja saps que la fruta van i l'assassina i el formatge que anava van, enguany han canviat, ho han rectificat una miqueta. Però després són quatre plats, calcula 4 per 14, imagina't que hi ha molts plats. I l'interessant de tot això és que no els gastem ni la querella ni la tomaca. Molta gent parla i diu, no, ha fet 60 plats. Ai, i la querella i la tomaca no es gastava mai? Pues no, perquè no estava, no la tenia, no la gastaven, això és normal, però estava la ceba, estava el porro, estava la vagina, estava les faves, estan les carxofes, i n'hi ha moltes coses més, la castanya, n'hi ha moltes coses més, no n'hi ha problema, n'hi ha que variar, n'hi ha que variar. Vas que nosaltres estem molt unificats sempre, la querella és com en casa, si no n'hi ha pa, no n'hi ha res per mitjar, i la nevera està plena. Pues, s'ho diré, és així.
I enguany, per a complir els 60 plats, no? Si són 4 per edició, 4 per 15, 60, que hi haurà, a banda d'aquestes novetats, i no les afates allà enmig per a que la gent agafe?
No, n'hi haurà, pues, fem primer una miqueta de vagina, un formatge fort, buscarem un formatge que sigui curat, fort, si és en crema millor, que ja l'han provat uns, però ja ho aconseguirem més. Després n'hi ha una sopeta de carabassa, que l'han fet, el dia de la prova era molt suave, ara han fet un bon caldo, un bon bro de ternera i de gossos de pernil, i se nota aquesta fortor del caldo, en una miqueta d'assassineta, no és virut d'assassina. Després anirà un mil fulles de peix, en la salseta d'armela i pa, ja saps que ells es pesaven en pa, en molta molla de pa, en gengibre, en ceba i tot. I després anirà una carn d'olla, podien dir que s'estila molt la carn d'olla, perquè llegint un dia en les coses, ja saps que jo tot el que m'he dit, diu que un cuiner va traure en un perol la carn del putxero, carn cuita, i li se va quallar. I se va quallar i se va fer. Entonces van tallar a trossos i se la van menjar. Nosaltres d'ahir han tret una carn, perquè l'ha fet la més varieta, han ficat ternera, han ficat cerdo, han ficat pollastre, i han fet un tipus fiambre, que queda preciós, molt bé. I de guarnició anirà un puré de castanyes i de pera. I això és un dels plats que enguany li dona això, en vez de treure el perol al mig, pues ja li donem i se sentirà, deixa una miqueta més. Ja saps que entre moratros tenim dos cuiners joves, ja tenen edat, però són més joves que jo, que tenen les seves idees, i jo dic, pues adelante, pues lo que vosaltres digueu, no hi ha problema.
L'any que ve, pues, tots en les mans, i així que te facin més cas a tu. Tot en mig i en les mans, ni ganivet, ni forquilla, ni res.
Hasta ara porten 14 anys fent-me cas a mi, en un any que faig a casa d'ell no passa res.
Se pot deixar, no?, i suposem que bé, és un pou de saviesa, no?, de sabidoria de la cuina, i és important, no?, també que es faça en base, Que no siga, això he llegit per ahí, per internet, m'han dit, sinó que siga amb documentació de les èpoques.
A mi m'ha sorprendre molt, perquè és veritat que Ximo té moltíssims llibres, i així a la ràdio no es veu, però ens ha portat uns quants, i ell va consultant per ahí i va fent proves. També a vegades, jo que m'agrada, jo soc, sempre dic, soc de bon menjar i m'agrada provar-ho tot, no tinc problema. I allà em vaig, al poble que siga, del país que siga, m'agrada provar el que és autòcton. Jo crec que és positiu també que a Vila-real, diguem-ne, una miqueta, com fa Ximo, investiguem, que és el que es feia així fa uns quants segles, i una miqueta intentem, dins de les possibilitats, rememorar, perquè, com ja he dit, per exemple, les espècies doncs, van variant al llarg del temps. En els llibres més antics eren super nombroses, n'hi havia moltes espècies, i ja després del llibre del Coq, que hem dit al principi, que apareix el llibre de Sansoví, ahir ja les espècies van baixant, ja no n'hi ha tantes. Claro, què passa? Que en aquell moment les espècies, com més podies comprar, més riqueres. Aleshores, la gent que comprava i menjava molt especiat, el que demostrava d'alguna manera és que tenia molts diners. Després, una altra cosa també que podríem, a lo millor, pensar també, com venem del poble el nostre menjar típic, el nostre menjar medieval, que no molts pobles ho fan, això, és pensar en què es plantava en cada moment, no? Fa molts anys que es plantava el canyamel. Què farien en el canyamel? N'hi havia castanyers així, després va haver raïm durant molts anys, després ja va vindre la taronja, però els cultius així a Vila-real també van anar evolucionant. Aleshores, del que teníem al voltant, imaginem que seria molt més present al poble. Però una cosa és el receptari general, que es gastaria en tota la Corona d'Aragó, però després així a Vila-real faríem les nostres adaptacions locals, no? Que és el que interessa.
Entonces, tot el que hi hauria una varietat molt gran, perquè va ser un campament militar. I ara van ser com a campament militar. Jo recordo un escrit que els llavoradors que plantaven llogaven als mercenaris perquè mataren els pocs senglars, perquè s'ho mitjaven tot. O sigui, vol dir, com va ser molta gent que venia darrere de les guerres, darrere dels militars, han hagut sempre darrere de tot. Entonces, anaven de tot, anaven conquistant i els llavoradors se quedaven, anaven quedant-se. Per això n'hi havia que investigar el que n'hi havia, però n'hi haurien de tot. Hi hauria gent de totes les parts d'Espanya. N'hi ha una cosa molt curiosa que és en el Pedro Ximénez, en el Pedro Ximénez, ser dolce tan bo, és d'un mercenari, que les cruzades va passar per Alemanya, la història va passar per Alemanya, va veure un raïm que diu, això no és molt poble, no n'hi ha, se'l van portar, el va fer un trasplant allí, va eixir un raïm que es diu Pedro Ximénez per ell, però això, o sigui, que n'hi ha coses així. Per què no tota aquesta gent que va venir de Villarreal va ser de tota Espanya, que venien darrere de soldats? Doncs així n'hi hauria de tot, i portarien les seves llavors darrere i les plantarien així. Per què no? És de Xina. I després una altra cosa, els cuiners anaven darrere de reixos. Si el rei se n'anava a Itàlia, doncs el cuiner s'anava darrere. I quan aquell venia així, el cuiner s'anava darrere i els cuiners entre ells se parlaven. I se receptes, per això n'hi ha moltes receptes en tota la costa mediterrània, en tot, des d'Itàlia, tot, pràcticament la cuina és la mateixa. Canvien els ingredients del puesto, però pràcticament el mateix.
No sabem si, a banda de recrear ara aquests plats, ha quedat alguna cosa, no? O es pot aplicar part d'aquesta sabidoria, d'aquesta saviesa de la cuina, a com es fa a hores d'ara?
Sí, tot. Tot, si tu veus les bases, són les mateixes. Nosaltres la cuina la portem darrere. El que passa és que anem ficant ingredients que a l'època no n'hi havia. Però si jo recordo que ho ha dit moltíssimes vegades, i hi ha una recepta que diu, en una olla de fan ficaràs grasa de vaca, diverses viandes, llegums variades, lo cobraràs i lo menjaràs. Vol dir, on estigues, fica lo que tingues. O sigui que la cuina és així, més de veritat. Això és... Jo sempre tinc molt d'això, igual que ell, quan se'n va pels pobles, jo recordo en un viatge que vam fer en un autobús que em diuen tots, com se nota que eres cuiner, que mitges millor que ningú. Això com ho demanes? Jo quan venia a la càmera i deia, lo que usted quiera. O el que usted que ha comido, que hay que típico aquí. I van i me ficaven i diuen, és que tu com se nota que eres cuiner. I jo no sabia ni on anava.
Sí, allò espectacular, que nosaltres diem, no cal que poses ahí focs d'artifici en un plat, allò espectacular és allò que és propi de cada lloc. Uh-huh. Perquè, clar, tu, no sé, si vas a, per exemple, a Ucraïna i te fas una paella, això no té cap sentit. El que vas és a provar cuina ucraïnesa. I potser et sembla una miqueta rara i curiosa, i l'altre dia parlàvem no d'un pla d'allí, que és una sopa dins d'un pa, no sé si ho heu vist alguna vegada. O sigui, és un pa, no?, que pa d'estos redonets, de tota la vida, i una fogassa i hagi una sopa superespesa ahí dins. I dius, ah, això és una cosa rara, no, no, jo vull provar el, això.
I veure que no senis el suquet, no?
I que no senis, però això és l'art de la cuina, que jo d'això no en sé, però Ximo segurament sí, és l'art de la cuina, de com ho fa.
Ja, el sopar medieval se va fer un any. Més que era una sopa, se va fer un guisao de conill, d'esmellaet, en castanyes, napicol, i porro, i algo més, si no recordo mal. I la gent va disfrutar com a cosa a cosa. Va haver un casta, se va ficar mal, però de la fartà.
Que això estava ben fet i que la carn estava fresca, eh? No era de feia dos o tres setmanes.
No, no, m'ho va dir el dia següent, perquè, claro, sempre venen de 115, 120 persones, entre, passa el centenar, i una persona que tal és per algo. I li vaig tocar pel telèfon, m'és conegut, no vull dir qui és, molt conegut, i diu, no, no, tranquil, tranquil, estava tot de categoria, estava tot de categoria. Però vaig pegar tan gran fartà que se va ficar un, se va fer algo perquè se n'anarà tot avall i se'n va passar de dosis.
Però bé, coses de la cuina, si està bo, doncs pues mira, has de pagar les conseqüències.
És el problema, que mos agrada menjar, no podem mai que no res, i mos ho mengem tot i a vegades, pues, això. Mos passem i després a mi m'ha passat alguna vegada estar a les 3 o 4 del matí en casa pegant voltes pel sopar que has mitjat.
Això serà, bueno, que no peguen tanta falta i que el dia següent estiguem bé, que ressaca gastronòmica, doncs ja podem tindre altra, però encara n'hi ha places, no? Encara es pot fer la reserva.
Pues sí, sí, tenien places, de moment no en fer recuento, però encara queda una plaça que toquen a Caldimoni, l'Ian, que parlen l'Ian, o a Bonbirbar, o a tots els membres del, tots els membres de la Societat Gastronòmica que es toquen, que es reservaran la plaça sense ningú problema. Jo crec que disfrutaran enguany, perquè això les farta és acabar. Ara anem a degustar i a saber sabors de l'època. També se mitja, perquè si ho acabes tot, també se mitja, però més suave, més suave, més suave.
Aquest és un dels actes de les festes fundacionals, però, regidor, recordar que la localitat està immersa, no? Ja s'ha celebrat algun acte, demà crec que comencen també exposicions, el cap de setmana fort, així que també recordar, òbviament, avui Ximo és el protagonista, però que n'hi ha més actes fins d'ací un parell de setmanes.
Sí, ara estem del 15 al 28 de febrer, doncs estem fent els tallers sobre la Fundació de Vila-real, la mateixa mostra de cuina medieval, que serà el 15 de febrer a les 9, ja ha dit ell com...
El
21, perdó, el 21 de febrer a les 9, m'he equivocat, ja sabeu on podeu anar. Este diumenge a les 10:15 la concentració d'entitats ciutadanes, després l'acte d'homenatge tradicional al rei Jaume I, i això, i en este context és que s'organitza també la mostra de cuina medieval.
Bueno, hi ha que dir una cosa, que hi ha que dir que el preu són 25 euros per persona i este preu és quasi simbòlic gràcies a l'Ajuntament de Vila-real i a tots els col·laboradors que estan en moratros de tots els anys. Ja portem molts anys fent a 25 euros, pues no puja, de moment no puja perquè tenim col·laboradors que estan al tema i amb l'Ajuntament de Vila-real mos tira la maleta. A més, si el regidor, en que siga nou, però s'ha ficat al terreno seguida. I això li agradarà perquè jo sempre dic que quan a una persona li agrada algo, sempre se nota i col·labora més a gust. Que puga o no que no puga, perquè saps que tots estem apretats, però està més a gust i se nota. I això en este cas, que Pasqual també, Pasqual era una altra cosa, igual com Pepe, nostre amic, però és diferent. És diferent. Pasqual era molt, per mi ha sigut sempre un amic, que va. És el que diria. No se pot dir res més ja.
Jo n'hi ha una cosa que crec que és fonamental, que és allò del xovinisme, que també afecta la cuina. Quan te'n vas a Ucraïna, allí fan una espècie de raviolis, que li diuen els bareniki, i això és el plat nacional. I te'n vas als polonesos i diu, no, no, això és el plat nacional nostre de Polònia. A nosaltres passa una miqueta el mateix en l'arròs, no? La paella. Home, on vas a menjar una paella a Portugal, per exemple? No, no, és el nostre plat nacional. I a la cuina sempre volem la nostra, i la posem per davant. I és normal i és bo, vull dir, perquè això destaca també en el carinyo en el que fem les coses. Jo crec que sí, m'estarà d'acord.
Jo estic d'acord. Jo, gràcies a Déu, en el meu ofici, pues, conec moltes coses i faig paella per molta gent, i n'hi ha gent que diu, esto no es paella. Ay, ¿cómo que no es paella? Diu, y las gambas y los mejillones están, diciendo, señora, eso se toma de aperitivo. Y la paella es de carne, con mucha verdura, y si son del terreno, mejor. Es que ayer con mi paella, no voy a decir aún, y calamares, pollo, no sé qué, no, eso es un arroz con cosas.
aquí la paella es de carne y tal. Ah, pues, ¿qué le gusta más esta o la aquella? Esta tiene otro sentido, me gusta más. Pues ya está, pues ya lo tiene.
Ahí sí, ¿no? Ya está, no ni a més discursió. Bueno, y apuntar també, ho havies comentat, Ximo, en guany especial aquesta cita, per aquestes dues figures, Pascual i Pepe, que ja no estan, però sempre estaran, no? Sí. Sense estar, sempre estaran.
Matos ja sempre el portarem des del nostre cor, i a més de veritat, i cada vegada que se fa algo sempre està ell. Perquè, i ells, claro, perquè jo dic d'ell perquè sempre Pepe sempre estàvem més junts, però quan hi ha algo li quedaria a Pascual, ah, no puc, però d'ací un rato estic ahí. Sempre tenia un ratet per vindre, encara que fora entrar ací i dir-nos algo. I això pues, té una miqueta de dones, te dona ganes de fer més coses, perquè te fan una miqueta de cas i això pues, te dona ganes. Saps, Matos, quan han col·laborat, igual com... Matos no ens importa qui ha manat, és aquesta persona que està. Matos vegem a la persona, el nostre partit no ens dona de tot. Matos és la persona perquè treballa pel poble, i Matos treballa pel poble, i s'ha acabat això. I la política és a part.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem recordant que serà el proper dimecres, d'ací una setmana, i que encara, no sabem si moltes, però alguna plaça encara poden agafar.
Sí, alguna quedarà, i si no, es tirarem a taula. Està, no patis que...
Feu torns i fora.
Ja va, no, es tirarem a taula, no, volem matos, no, matos, que la gent, com és entre setmana, la gent que sopa a plante, i se'n va a plante també, perquè el dia siguent treballem tots, inclús moratros, matos també, pues, claro, és com el tema del replegar la medalla, és el diumenge a les 12, i jo aniré, però saps, ara agarrar la medalla per treure'm a córrer, va a treballar.
Almenys estàs a prop.
Sí, espere que no s'enfaden. Però no, és...
Segur que no.
Però és de Xina, són coses que són, no se poden evitar. I que ara n'hi ha un protocol, n'hi ha unes coses, però n'hi ha que fer-les i s'ha acabat. Jo no, això, quan sempre mandem l'ajuda, el que sí que s'ha pogut, se fa i s'ha acabat. No n'hi ha ningú problema.
Doncs esperem que vagi molt bé tant la replegada de la medalla d'aquesta distinció com el sopar de la propera setmana. Santi, Ximo, moltíssimes gràcies i parlem en breu. Un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Un minut passa de les dues del migdia. Nosaltres ja fiquem el punt i final a aquests protagonistes d'avui. Esperem que hagin passat una estona agradable al nostre costat i ens tornarem a escoltar demà a partir de les 12 del migdia. Els deixem amb els nostres companys d'esports, com sempre, amb Javi Mata i amb Mònica Benavent. Que passen molt bona vesprada. Adeu. Para.
Deja entrar la luz. Sube y ponle altura al vértigo. Levantar tu cruz no sirvió de nada. Vernos de pasada y suplicar por favor. Cerraré cuando salgas, cambiaré. Llámame cuando caigas en shock. Volveré a las andadas, dejaré que me partas en dos. ¿Qué importa si puedes permitírtelo? ¿Dónde estabas tú cuando se rompió mi corazón? Surcando el cielo azul, no bajabas la mirada. Vuelvo a amanecer, otra vez desnudo y tóxico. Tres meses después, no ha cambiado nada. Cuatro madrugadas, para olvidarte mejor. Cambiaré el nombre y la dirección. Pagaré lo que valga si un momento cuando
caiga. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Lola Carmona Gallardo. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 4 de la tarde en la parroquia Padres Franciscanos. Velatorio en Tanatorio Villarreal, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen. La Teua Radio, Radio Villarreal. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris. Futbol a Ràdio Villarreal. Dijous a partir de les 8:30 de la vesprada, Olímpic de Lyon...